Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Aquesta setmana, des de dijous 17 fins dissabte 19 de desembre, es celebren les 43enes jornades sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic d'ADIPA, l'agrupació d'arquitectes per la defensa i la intervenció en el patrimoni arquitectònic, en aquesta ocasió dedicades als paisatges industrials.
Paisatges que han arribat adquirint la seva fesomia a partir de les activitats i els edificis industrials, amb el focus orientat al període comprès entre els segles XIX i XXI, així com casos concrets de l'àmbit internacional, com Gran Bretanya, Alemanya, França o Itàlia, però també amb una especial incidència al territori català. Ens ho ha explicat la directora d'aquesta 43a edició de les jornades, l'arquitecta Olga Correa.
Bon dia, Olga Correa.
Molt bon dia.
Bé, les jornades, en aquest context de pandèmia, substancialment modificades, sobretot en aquell aspecte tan maco i tan interessant que era el cap de setmana, on hi havia les sortides, les visites sobre el terreny, i clar, això tot plegat en aquesta ocasió queda virtualitzat, no?
Sí, anul·lat físicament, i bueno, dijous al matí també teníem una sèrie de visites, el 22 arroba de Barcelona, i el diumenge teníem també programades dues visites més que han quedat anul·lades, però fem unes visites virtuals o un flash de fotos prèviament a cada ponència, i així que els participants puguin integrar-se i estar quasi dins l'espai que després el ponent explicarà.
Comencem el dijous 17, el primer dia dedicat sobretot a les administracions, oi?
Hi ha una ponència a Marc que engloba, per tal de situar-nos tots, fem entrada amb el Ministeri, amb el seu Pla Nacional d'Indústria i de Paisatge. Després donem lloc a la Generalitat de Catalunya i acabem amb l'Ajuntament de Barcelona.
Ah, bé, el programa essencial el trobem a la pàgina web d'ADIPA. L'adreça és arquitectes.cat/ADIPA. En tot cas, aquí tindrem Jaume Perarnau, que és el director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. I pel que toca a l'Ajuntament de Barcelona, obriu foc amb el recinte Fabril de Can Batlló i tot seguit l'arquitecta Aurora López.
I tot parlant del patrimoni industrial català i després del 22 arroba. Llavors, si ja passem al divendres 18, tenim una sèrie de ponències com són la Barcelona de Ferro o els usos del patrimoni industrial, concretament d'àmbit català. Hem escollit dos, a cada província tenim una a Tàrrega, especificant un pla especial de protecció, perquè això és el que ens interessa, el patrimoni industrial però vinculat a l'espai del voltant i com és la manera de gestionar aquest patrimoni prèvia i final. Prèvia, mitjançant el planejament urbanístic i les figures de protecció concretes, i després això dona unes eines i unes ordenacions per tal d'intervenir en el patrimoni i finalment el manteniment i conservació i gestió d'aquest patrimoni. Per això són tan interessants els usos que poden inquibir.
I bé, doncs ja que som a la zona de Lleida, tenim el tema de la Séquia Major de Pinyana, una antiga fàbrica de filatures Casals, no?
Sí, la Séquia de Pinyana és tot un eix que va de nord a sud i té tota una sèrie d'elements industrials en aquest eix, i la voluntat és incorporar-los tant com a cooperatives, fer-los accessibles pel municipi, si fossin d'elements com equipaments. Altre projecte interessant és el que presenta la Pepa Morant, vinculada a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la recuperació de l'espai natural del riu Llobregat i dels seus voltants, incorporant un parc, eliminant la indústria que estava allà emplaçada i que malmetia ambientalment les aigües. I aquest és un interessant cas de reconstrucció i recuperació ambiental.
Si continuem amb les ponències del divendres 18, a la tarda tenim també un cas molt interessant a Sant Vicenç de Torelló, que és la Fabra i Coats a Borgonyà.
Primerament, el planejament general va establir un pla de millora urbana que va especificar els elements protegits de Becil. Va haver una intervenció amb subvencions de la Generalitat per la xamanella industrial, i a partir d'aquí es va voler declarar conjunt històric, un dels pocs que hi ha, el primer va ser el de Cardona, conjunt històric de la colònia Borgonyà. I això esdevindrà en un pla especial de protecció perquè l'Ajuntament adquireixi les competències de la seva gestió. D'aquest, així, també tenim un altre, que seria el de la colònia C2, que ja ens emplacem a l'últim dia, a la tarda, com a cloenda. Seria una mateixa conjunció de que el planejament i els elements de protecció fan que aquest territori quedi protegit i, a més, que puguin adquirir subvencions i una revalorització d'aquells elements.
Molt bé, si continuem amb les ponències de divendres 18 a la tarda, tenim les mines de plom de Bellmunt del Priorat. Mina Eugènia, colònia minera La Galena.
Sí, sí, sí. Això són unes antigues mines que, de fet, és un museu. Bueno, era una de les visites concertades per diumenge que es podria visitar, i aquesta presentació la realitza el Jordi Segura, perquè durant molts anys i en diferents fases s'ha anat rehabilitant. És un exemple molt interessant.
Molt bé, també en l'àmbit de les visites virtuals tindríem la central nuclear de Vandellòs, que això ens obre el zoom a les centrals nuclears.
Sí.
Gran tema, eh?
També era una de les visites que estaven previstes per diumenge, i aquest és un tema molt maco. Vandellòs 1 actualment l'estan desmantellant, queda l'última fase, per un passeig a la llera del mar, vinculat amb el poblat i Frensa, realitzat per Antoni Bonet, i la central nuclear de Vandellòs té uns elements també de l'Antoni Bonet i Castellana.
Molt bé, doncs d'un paisatge industrial, diguéssim que contemporani, ens n'anem a tot un clàssic, a Castalà de Nuc, la fàbrica de ciment Aslan.
Sí, jo crec que una nineta dels ulls del Departament de Cultura de la Generalitat, que a poc a poc s'està restaurant, i en Manel Julià, arquitecte i arqueòleg, i la Clàudia Sant Martí presentaran aquest element que s'ha adequat al paisatge per tal d'explotar-lo, i a hores d'ara és el que volem posar en valor per tal de que perduri per les nostres generacions futures.
I per cloure la jornada de divendres, també tenim un interessant cas, ja pel simple nom de la conversa, com la indústria, en aquest cas una fàbrica de guix, van cobrir el paisatge cultural.
Sí, aquesta és una aposta de la Diputació de Barcelona, que presentarà en Joan Closa, i seria una mica com el parc fluvial, també la indústria que s'assenta en un espai natural l'acaba malmetent, i el que s'ha de fer a hores d'ara seria la recuperació del paisatge inicial, cultural, i l'anul·lació de la indústria en aquest lloc.
Bé, dissabte deixem una mica els casos aquí al territori, a Catalunya, i comencem amb les fonts alts de Sagunt, l'antiga siderúrgia del pont de Sagunt.
Sí, després ens aniríem a Albacete, explicant els dipòsits de sòl, una rehabilitació profunda, i també del subsòl que configura una plaça, un espai urbà, molt interessant també. I després ja aniríem a l'àmbit internacional, el Derwent Bailey i el New Lanark, en Eusebi Casanelles, antic director del Manatec i que actualment és president del TICIC i membre del Pla Nacional de Patrimoni Industrial, també.
Ens anem llavors a la intervenció d'un arquitecte de la Catalunya Nord, Oliver Poisson, que ens parla de les mines en el Pas de Calais. I al migdia, dos guanyadors dels premis ADIPA, concretament un cas a Itàlia i un altre a Alemanya.
Sí.
El cas a Itàlia és el Canal de Villoresi, que va ser guanyador de la segona edició del premi.
Sí. Alessandro Ali, d'UB Studio, és el canal que té tots els elements vinculats al canal, i aquests elements es van rehabilitant i fan com una configuració paisatgística lineal que els donen a la ciutat de Monza, a Itàlia. Aquest va guanyar en la categoria de planejament.
En la segona edició.
En la segona edició.
I ara ens n'anem a un guanyador de la quarta edició, concretament al Parc Solvereen d'Essen, a Alemanya.
Sí, aquest va guanyar en la categoria d'espais exteriors, que significa un espai urbà donat a la ciutat, i aquí es poden veure tots els elements i infraestructures de mobilitat de les diferents fàbriques, com s'insereixen en l'espai, l'espai queda alliberat. Després tenim en Brian Rosa, que és un arquitecte anglès de planificació, i ens parlarà del High Line en Nova York.
Molt bé, això és durant tot el matí de dissabte, i després a la tarda tenim ponències ja més centrades a l'àmbit de l'Estat espanyol i també de Catalunya. Ens anem primer de tot a Bilbao, amb Iñaki Uriarte. A dos quarts de cinc tornem cap a casa, a la colònia Sedó, a Esparreguera. I com no, també tenim les vies verdes, que també ens porten, en aquest cas, cap a la ruta del ferro i el carbó, a Sant Joan de les Abadesses, a Ogassa. I baixant pel Ter, en riu avall, arribem a l'embassament de Susqueda.
Volíem posar algun element de presa perquè també és considerat element industrial, els interiors de l'embassament de Susqueda, que espero que en Eduard Callís ens els ensenyi.
I tancant aquesta jornada del dissabte a la tarda, potser una cirereta molt important, que és el tema de l'economia, com es lliga tot plegat, no?
L'economia i l'ordenació, quins reptes tenim per tal d'aconseguir que aquest paisatge quedi integrat tal i com la història dels nostres avantpassats ja deixava en palesa, la indústria com a part vinculant nostra, i ara com hem de seguir-la protegint i incorporant dins del nostre esperit. Això ens ho deixarà palès en Joaquim Sabater.
Sí, que és l'arquitecte i economista, no?
Sí, efectivament.
Doncs Olga Correa, directora d'aquest 43è curset de DIPA. Ha estat un plaer que ens ho vinguis a explicar al Perspectiva de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bon dia.
Bon dia.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.